La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 13 de juny, dia entre setmanes són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la ràdio en català que us torna a avisar i insisteix. Avui és dimarts 13. Tranquils, anirà tot bé. O no? Encetem programa, va, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, també, com sempre, amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui us explicaré quins són els esports que més poden beneficiar la vostra salut, segons paraules d'un dels professors més reconeguts de la Facultat de Medicina de Harvard. Si voleu saber quins són i de quina manera poden ajudar-nos a estar més sans i sanes, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia parlarem amb la gent del carrer de com la llei pot controlar i o limitar la intel·ligència artificial arran de la proposta de llei portada a l'Eurocambra aquest matí. Esbrinarem tots els detalls de la mateixa de la mà del nostre expert del dia, Xavier Ribas, advocat especialitzat en dret tecnològic.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimarts i per tant toca obrir plana de crònica negra la nostra caravana amb crims o gairebé.
La nostra experta en psicologia i criminologia, Rosa Vinyes, ens explicarà avui el cas de Marceline Harvey, una dona transgènere de 83 anys en cadira de rodes, que va ser acusada d'assassinat el 4 de març del 2022. Per tant, avui esbrinarem per què en la secció de Crònica Negra de la Caravana.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Música, teatre, dansa i força s'uneixen a l'espectacle Woman Más que un Musical, que avui s'estrena al Teatre Poliorama de Barcelona. Un show creat i dirigit per Aaron Vivancos, membre de la companyia de llarga trajectòria Los Vivancos. Amb ell parlarem sobre el món del flamenc, sobre el paper de la dona dins d'aquest món, però sobretot de música i d'art per reivindicar l'empoderament femení.
Avui sí que sí, parlarem d'aquest espectacle Woman. I ja ho sabeu, que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris.
Quedeu-vos amb el nom d'Elizabeth Aidenbeth, la principal promotora de la iniciativa i creació de la coneguda com a Maternitat d'Elna, on moltes dones refugiades provinents de la Guerra Civil Espanyola van donar a llum. De fet, a la maternitat s'hi van registrar fins a 600 neonats. Ara, però, després de museïtzar-se, Elna ha hagut de tancar les seves portes a prop de registrant unes 40.000 visites anuals. Per què? I com podem ajudar a la seva recuperació? En parlarem de tot plegat amb el senyor Nicolás García, batlle de la localitat d'Elna.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al bo i millor del tietisme de la ràdio catalana.
Eva Vives, Laura Rabanal i Consol Rovira seran, com sempre, la nostra caravana per passar una bona estona. I amb elles avui parlarem d'interpretació i doblatge amb una de les actrius i veus més estimades de Catalunya, Victòria Pagès. A més, un dia com avui, com has dit tu, Joan Trias, dimarts 13, parlarem també sobre supersticions.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts que passen de les 3 de la tarda. Com sempre, encetem programa amb l'estalqueig. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a Victòria Pagès. I primer de tot, deixeu-me que us digui que no sé per quina raó, però Victòria Pagès em transmet una calma i una tendresa fora de lloc. Ja des de que era petit, des de que la veia al cor de la ciutat, per ser exactes. També us dic que no crec que Victòria Pagès li agradi al 100% les xarxes socials, perquè hi penja el que ve a ser molt poc. De fet, ella tampoc té massa seguidors a les xarxes socials, només en té 3.497 seguidors. Una actriu com ella. És que encara no entenc com actrius com ella tenen tan pocs seguidors a les xarxes. La majoria de les seves últimes fotografies que ha penjat són de promoció, així que aquí no m'hi he detingut massa. On sí que he anat ha estat en la seva època influencer, podríem dir, entre els anys 2019 i 2021, que publicava fotografies amb les seves ulleres de sol fent cerveses, paisatges bastant idíl·lics, robats en rodatges, anant en bicicleta, i la fotografia que a mi més m'agrada, la de l'11 de febrer del 2021, quan feia 30 anys del Super 3. Bàsicament, la fotografia no té gaire misteri, no? Perquè és la fotografia d'un guà del Super 3 foradat. Però és que saps què passa? Que jo també el tenia, i a mi, doncs, m'ha despertat molta nostàlgia d'aquells moments amb el carnet del Super 3.
Tu tenies el guà de Super 3?
Sí, i també el gorro, crec.
Compte.
Tenia moltes coses. És que aquí el meu nivell de friquisme del Super 3.
Fixa't.
Que jo anava a cada festa del Super 3, cada any.
Jo també. Allà
a l'Estadi Olímpic.
Es va fer l'Estadi Olímpic, es va fer a la Ciutadella, es va fer al Zoo de Barcelona. Se'n van fer moltes.
Potser sóc massa petit per al Zoo i...
Veus?
I Ciutadella.
Aquestes coses que passen.
Bé, i res més a afegir perquè mai passi de moda i per tot el que he dit anteriorment, Victòria Pagès està més que aprovada. De fet, us diria fins i tot que és una matrícula d'honor, també.
Ep!
Visca la subjectivitat.
Sempre. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar de les butxaques per fora, allò que diuen les butxaques de pobre. Odio bastant quan em passa i, sobretot, m'estic adonant que em passa amb els pantalons curts perquè se m'enganxa el telèfon mòbil. No sé si us passa a vosaltres també, però no teniu la sensació que us falta alguna cosa quan no hi són les butxaques? És a dir, que les porteu per fora, se us han girat del revés?
A mi no se'm giren, però no. A vegades sí que noto... Segur que us ha passat.
Que estan arrugades.
Que noteu, que us vibra el telèfon mòbil i no el teniu a la butxaca.
Com?
No us ha passat mai, això, de veritat?
Oh. Ara estic flipant.
Us passen unes coses tan rares.
Sí, estranyes.
A mi...
Val.
No, jo crec que no. Aquí no hi arribo,
no?
Em sembla. No.
M'ha passat molt, això.
Jo no el... O sigui, no el portes a sobre, entenc.
No el porto a sobre.
Ai, et tremoli la cama.
I noto que em vibra el telèfon
fort,
a dins de...
Això deu ser un nervi, no?, o alguna cosa així.
No, és instintiu.
Sí, pot ser.
Com que estàs acostumat...
Com que estàs acostumat, a vegades creus que el
pot ser. Sí. No sé, jo de vegades també t'he de dir que m'emparanoio quan em passa això de les butxaques, no? Perquè penso que m'han robat o alguna cosa semblant.
Ah, clar. també,
sí,
clar.
Sí, sí.
Ho dies, sí. I et fa feliç. A veure,
avui un altre cop sentiments trobats, una altra vegada, perquè vinc a parlar de l'estrena de Cites. Sí, ja ho sé que tots els mitjans porten tot el dia parlant-ne, però és que no puc deixar enrere.
No serem menys.
Exacte, no puc deixar enrere. Primer de tot, mireu, quin mal de cap sentir el doblatge en català. És horrible. Ja ho vaig notar amb el tràiler, però no m'imaginava aquests extrems. A més, que Carlos Cuevas, doblant-se a si mateix, perdoneu que us digui, però quines poques ganes li va posar. Vaig estar a puntet de tancar la tele perquè era insuportable. Per si no fos poc, quan volies posar una versió original, al principi no funcionava, després va anar i després va petar l'àudio. És a dir, una mica desastrós tot plegat. Mm-hmm. I si aneu per Twitter trobareu vídeos de la gent com li petava l'àudio de versió original. Tot i això, he de dir que estic feliç que hagi tornat Cites i està clar que si avui pugen tots els episodis a Prime Video, doncs ho miraré per aquesta plataforma.
Deixeu-me que us digui que a través de Prime Video podeu veure la sèrie tant en versió totalment en castellà com la versió original, que conté algunes escenes en català i, per tant, seria...
Versió original.
Seria bilingüe. De tot plegat en parlarem avui, de doblatge, amb Victòria Pagès, que també hi ha participat en aquesta sèrie doblant a Carmen Machi. Propòsit vell, va.
Doncs he de fer una neteja consciència de les persones que segueixo a Twitter, i ja ho he fet. De fet, vaig començar a seguir altres comptes que m'interessaven més que les que seguia.
A veure?
Així que, sí, mira, un dos per un, no?
Propòsit nou?
Doncs mira, com he dit, veure tots els capítols ja de Cites, que avui ja estan disponibles a Prime Video en versió original.
Ah, o sigui, els han tret tots de cop, eh?
Sí, sí, avui tots de cop. Mira, que a mi m'agrada consumir contingut en català, però d'aquesta manera m'hi nego bastant.
Doncs sí. Corroboro i estic totalment d'acord. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
9 minuts gairebé, que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui, per començar, us convido a posar-vos les bambes, perquè toca fer una mica d'esport.
Pots creure que jo em posava aquesta sintonia quan anava a córrer?
Home, motiva molt per entrenar aquesta.
És motivadora.
Sí, però us he de dir que realment ara mateix no ens posarem a fer esport. No?
No?
Perquè estem treballant, no?
Clar,
més que res.
Clar.
És per posar una mica d'emoció a aquesta secció, però el que sí que faré serà explicar-vos quins són els esports més beneficiosos per la vostra salut. Així, tant vosaltres com els oients els podeu començar a practicar des d'avui mateix.
Vinga.
Zero excuses.
Aquesta tarda, quan acabi el programa,
A no ser que plogui, que seria una bona excusa.
Si no, dins de casa, escolta'm.
Clar, és que depèn de quin, potser no el pots fer dins de casa.
Val.
En aquest cas, us he de dir que, segons el professor de la Facultat de Medicina de Harvard, Imin Lee, es diu així, ja està, que és qui ha arribat a aquesta conclusió i, per tant, és la font directa d'aquesta notícia. Un dels esports més beneficiosos per la nostra salut és la natació.
Veus, clar, aquesta dins de casa...
Sí, clar, complicat.
Se'ns
sí.
complica.
La banyera...
A la banyera.
Sí,
banyera. Sí, seria una papallones.
Dos, a la nevera. Ai, a la nevera. Sí,
amb dos aneguets a la banyera.
Sí, clar, aquí ja hauries d'anar a algun gimnàs, no sé que et siguis privilegiat i tinguis una piscina i fer-ho a casa.
També.
En aquest cas, com us deia, segons aquest professor, una de dels esports és la natació, que defineix com la disciplina esportiva perfecta, ja que el fet de flotar el que fa és alleujar la càrrega de les articulacions alhora que afavoreix un moviment fluid i sense estrabades. I estem d'acord. Us agrada a vosaltres la natació?
A mi m'agrada molt l'aigua, sí. Clar, la natació és una altra cosa, perquè sóc un...
A mi em passa el...
Sóc una mica pato mareau a l'aigua, però...
La imatge.
T'acabo d'imaginar, Joan Trias. Escolteu-me, si voleu saber més, segons aquest professor, la natació és un exercici aeròbic, cosa que significa que millora la capacitat pulmonar i les funcions del sistema cardiovascular i provoca un efecte molt positiu a l'estat d'ànim. A més, d'un li aniria bé, m'incloc, eh?
I tant.
Que ajuda a enfortir el benestar mental. A més, assegura que és molt útil per tonificar i cremar calories. Per tant, ho tenim tot.
És ideal, això. Una salutació a tots els amics i les amigues que ens escolten i fan aquagym.
Ah, també m'agrada molt, l'aquagym. Sí. Cansa com una mala cosa.
Sí, això és veritat.
Sí, sí que cansa, sí. La
moltíssim.
Gent... Deixa'm-ho dir, això. La gent se n'enfot de l'aquagym.
No.
Però escolta'm.
Que s'hi posin, que s'hi posin.
Arrastrar el teu pes dins l'aigua és complicat.
Sí, sí, i tant.
Clar, per tant, senyores i senyors, amics i amigues, la natació seria aquest primer esport que, segons aquest professor de Harvard, perquè no sé si estàs d'acord amb mi, si esteu d'acord amb mi, que ho digui un professor de Harvard,
ja queda bé.
No, clar. Sí.
Si ho diu la Núria Ros, no fem cas, però si ho diu un professor de Harvard...
Escolta'm,
paraules maiores. Com us deia, la natació beneficia directament la salut. M'heu dit que més o menys us agrada practicar aquest esport. Jo com tu, Joan, encara que no m'ho pregunteu, us ho diré. A mi m'agrada molt nedar, però de petita, quan em portaven a fer classes de natació, liava uns pollastres.
Sí.
No m'agradava gens.
Amb tu encara hi havia els cavallitos, que els hi dèiem?
Sí.
Els cavallitos,
sí,
eh?
Sí, sí.
Em deixeu explicar-vos una anècdota superràpida.
Va, tira.
Mira, jo quan era petita em van apuntar a classes de natació, d'acord? Era la més petita de la classe, m'agafava el monitor de la mà, perquè jo saltava a la piscina i m'anava directe a saltar, com dient, vinga, va, que hem de començar, no? Hem de nedar. I em tirava a la piscina i no sabia nedar, òbviament.
Veus?
Llavors m'havien d'agafar.
És que la natació és un esport que sempre ens solen apuntar de petits,
sí,
eh?
Sí, és un
perquè va molt bé per l'esquena.
Clar.
Sí.
Sí. En aquest cas, si no us agrada massa la idea de fer natació, perquè seria totalment lícit, doncs tenia una altra opció, que seria el tai chi.
Ai.
Mira.
Miquet.
No, miquet. No acaba.
Tinc reticències. Però explica.
En aquest cas, segons aquest professor de Harvard, la disciplina oriental del tai chi és una boníssima opció perquè és un esport on s'accentua més la connexió entre la ment i el cos, això sí que ho té, i el que fa és crear un estat de concentració especialment eficaç.
Clar.
Per si tenim algun oient que va més perdut i no sap en què consisteix exactament el tai chi, perquè ho sabeu,
pot ser.
Jo sempre he dit que és posar-se la planta del peu al cap.
Com? Això vindria a ser més el ioga, no?
Exacte.
Ah, també. Veus? Clar, sí, jo confongo una mica,
Jo us ho explico. És molt simple, eh? Són una sèrie de moviments... Mira, Joan, mentre t'ho explico, pots intentar.
Va.
Encara que sigui ràdio...
Intentem-ho.
Si passa alguna cosa, ho farem saber als oients.
Però m'expliques els moviments?
Ah?
Va, intentem.
No, t'explico com va el tai chi. No hem arribat a més, eh? Són una sèrie de moviments elegants. Per tant, aquí te m'has de posar elegant. Mira, que bé això que ha fet en José.
Sí.
I també moviments controlats, molt important, amb una transició suau i gradual d'una posició a l'altra. Ja està.
¿Sientes cómo te calmas?
Ai, ara m'adormiria, eh?
¿Escuchas el sonido de la relajación?
És una mica lo de Kung Fu Panda, saps aquella pel·li?
Ui! Jo sempre dic que les comparacions en aquest programa són... arriben al podi de les millors comparacions que s'han fet mai, eh?
Per què has dit Kung Fu Panda i m'has mirat, Andreu?
Ah, no.
Val, no, res, cadascú té les seves opinions.
Escolteu-me, en aquest cas, el tai chi és una de les grans opcions a l'hora de practicar esport perquè ofereix grans beneficis, especialment a les persones d'edat avançada. Per què? Què fa? Doncs ajuda a millorar el seu equilibri i a reduir el risc de caigudes o dificultats per caminar. Per tant, potser no ara, però d'aquí uns anys, si no sabeu quin esport practicar.
Doncs escolta'm una cosa, jo per sortir de dubtes, de veritat que no m'enfoto, o no m'enric, vaja, és per sortir de dubte. Allò de, del saludo al sol, a los astros i a Marte retrógrado...
Ho estàs canviant.
Això què és?
És més ioga i
no.
És que no ho sé.
Saludo al sol i això
és
ioga.
Això és ioga.
Això és ioga i ja està.
I tai chi és el mateix, però sense saludar al sol.
Tai chi és com obro l'armari de la cuina.
El tai chi, sí, realment jo no n'havia sentit a parlar massa. Però si el vols practicar, estic convençuda que hi ha molts tutorials al YouTube.
Val.
I els centres cívics, eh? Els meus pares van a votar.
En fi, que no us agrada la natació ni el tai chi, doncs no patiu perquè encara teniu els exercicis de força.
Ara.
Que vindria a ser el tercer esport més beneficiós per la nostra salut, segons aquest professor. En aquest cas, el professor és un clar defensor de la necessitat de practicar exercicis de força mitjançant l'aixecament de pesos i l'ús de màquines de fitness, si es va al gimnàs, en aquest cas, clar. Mm-hmm. Perquè, diu, l'entrenament d'intensitat mitjana permet augmentar la força i el muscular sense transformar el nostre cos alhora que li dona aquesta aparença de salut i de fortalesa. És veritat, això. Si
tu fas
amb esport de força, se't nota més... Uh-huh. No sé, com dir-ho.
Robust.
Sí, robust, sí. No sé si us agrada la idea, però és senzilla de practicar perquè a la línia del que et deia ara Joan, amb la tecnologia, amb l'internet, poses exercicis de força al cercador i en tens una infinitat.
Segur.
Per tant, aquí no em valen excuses.
Segur.
I si no tens peses, doncs paquets d'arròs.
Ara està... Sí? Sí. Ara estava pensant, aquell que sigui un màquina, com estan les màquines, lo primero de todo. Clar, si algú fa natació, tai chi i exercicis de força...
Ah, no,
escolta,
ja, aquesta persona
brutal,
viurà 200 anys.
Clar, això és així.
Escolteu-me, i abans d'anar a la següent notícia, dir-vos que caminar, i n'hem parlat molt en aquesta secció, sempre és la gran opció per mantenir-nos sants. I atenció, perquè segons aquest professor, diu que caminar uns 150 minuts per setmana, aproximadament, tindria un avantatge biològic associat amb, atenció, 4,4 anys menys d'envelliment biològic.
Així
en comparació de les persones que no caminen. Per tant, ja ho sabeu, caminar i caminar.
Sí.
Per tant, ara ja sí, per acabar, recapitulem. Natació, tai chi, exercicis de força i sortir a caminar serien els 4 esports més beneficiosos per la nostra salut. Per tant, ara ja ho sabeu. Si no ho feu, no teniu justificació.
És així.
Perquè què diuen? Que fer esport és fer vida i
fer
salut.
Fixa't tu.
I punt.
Jo estic content, perquè pensava que no em compliria cap, i la de caminar sí, veus?
No, caminar està molt bé,
sí,
i realment
sí
ho pots
bé.
Fer cada dia.
Exacte.
Ara, a casa teva no.
Clar,
és més...
com no donis voltes. Sí, és així. Més cosetes, va.
Et marejaràs.
Sí.
Ara és el moment de penjar les bambes i posar-nos els davantals, perquè anem cap a la cuina. L'espoir est un plat bien trop vite consommé et à sauter les repas, je suis habitué.
Jo, permeteu-me, la millor pel·lícula d'animació que existeix.
Sí,
tota la raó.
És així.
Tota la raó.
Ratatouille.
Escolta'm, i us he fet anar fins a la cuina perquè ara us explicaré quins són aquells aliments que, sota cap concepte, podeu menjar per sopar si teniu problemes per conciliar el son.
M'agrada,
sí,
i me'ls apunto.
Perquè tu tens molts problemes,
sí,
per dormir. Crec que algun dia us ho he preguntat, però a tu, Joan, sí, a vosaltres
costa,
us costa?
Sí, a mi també, una miqueta.
S'ha de reconèixer.
Jo t'he de dir que tinc una sort.
Sí.
No em costa gens. Val, doncs pels que hagueu dit sí o pensat sí, orelles ben obertes, perquè estic convençuda que el que us explicaré ara us servirà.
Mm-hmm.
Per tant, quins són, no?, aquells aliments barra plats que és millor no consumir si tenim problemes per agafar el son? Doncs, segons els experts en el tema, els primers serien els aliments, és a dir, els llegums. És a dir, qui volia fer una relació no m'ha sortit.
Clar.
Els llegums. Penso que a poques persones se'ls hi passaria pel cap preparar-se cigrons o llenties amb xuris per sopar. I menys ara que s'acosta l'estiu, però
imagina't.
Per si algun cas...
Clar, les pateixes tu, perquè no pots dormir...
Dia a l'altre.
Però si dorms amb algú altre també les pateix, clar.
Sí, perquè els llegums fan fer moltes fratulències.
Sí, és així.
En aquest cas, els llegums mai seran una bona opció per sopar, ja que tots ho sabem, no és un descobriment. Són aliments pesats, poc digestius, i poden produir moltíssima inflamació abdominal,
fixa't,
a més del seu respectiu malestar. Per tant, els llegums els deixem per dinar.
Clar.
Però n'hem de menjar,
O esmorzar de forquilla.
Sí. Uf, a mi ja se'm complica, menjar llegums per esmorzar.
Sí,
després ja no podria treballar, em pesaria el ventre. Bé, en segon lloc tenim els embotits i les carns molt grasses.
Mm-hmm.
Estem parlant de carns vermelles, processades i especialment les més grasses, perquè a més de ser poc saludables, cosa que em sap greu perquè a mi m'encanten, però és així.
Són porcs saludables.
Sí, exacte, ara ho has dit. No, no, però són productes que ens faran la digestió més difícil, més pesada, inclús ens provocaran acidesa. I l'acidesa no va bé,
clar.
Per tant, res d'embotits, per molt bons que estiguin, ni de carns grasses. I com que sempre intentem donar solucions, doncs ho podeu substituir per proteïnes magres de qualitat, com la carn d'au natural, l'ou o el peix.
Veus?
El peix m'agrada molt a mi per sopar, eh?
Molt bé.
Llavors, en tercer lloc tenim els formatges.
No!
Sí, és que els formatges... Aquí, a la meva àvia no li agrada el formatge.
Soc un enamorat del formatge.
Jo també.
Qualsevol, eh?
Clar, a mi no m'enganyeu, en moltes cases és habitual treure un o inclús un parell de formatges durant el sopar.
Sí, sobre... a mi no m'enganyeu.
No, que és veritat.
És així,
a mi no me la coleu.
Clàssic, sí.
I a més, quan no tenim ganes de cuinar.
Clar.
Perquè què fas? Obres la nevera,
i ja està.
El ganivet,
i
talles el formatge i s'ha acabat.
Sí.
I en aquest cas us he de dir que mentre sigui una ració moderada, no té per què ser dolent. Això sí, segons els experts, abusar dels formatges més grassos, com ara el Rocafort, que per mi és boníssim, doncs pot ser molt perjudicial per la salut del nostre son i també del nostre descans.
Clar.
Per tant, què hem de fer? No hem de menjar formatge mai més per sopar? No ens passem.
No, eh?
Una opció seria menjar formatge fresc, com el de Burgos.
Sí.
Aquell, no sé si he dit la marca ara, o es diu així. El formatge fresc.
El formatge fresc, tota la vida.
El feta, que té molt bon gust.
Molt bo.
Boníssim. Sí,
la mozzarella. I molts altres.
Que també ens agrada molt.
Que més o menys ja sabeu quins es poden consumir, quins no. Només de veure'ls ja ho saps.
No cal que allò,
aquest no em convé per sopar.
Si és molt pesat, no...
El deixes per l'esmorzar, potser? Bé, no ho sé. Seguim. En quart lloc tenim un típic tòpic que són els nostres amics, els fregits.
Home.
Sobretot els ultraprocessats. I estic parlant de patates fregides, de croqueta, tot lo bo, eh? Els nuggets, les empanades, els San Jacobos, els filets, les aletes de pollastre...
Sant Jacobs.
Segueixo? O us acabo d'enfonsar?
No, clar.
Ja ho sé que venen molt de gust per sopar, però atenció, perquè en aquest cas, segons els experts, per descansar de manera correcta, ens convé oblidar-nos completament. I aquí no hi ha alternativa,
res,
Ens oblidem dels fregits.
Cap.
Ni
allà un trosset, no.
Ara jo no sé, clar, jo no t'ho puc assegurar, no sé si amb això de l'air fryer,
això,
que està tan de moda, és més sa menjar-ho.
Sí.
De moment, intentem treure'ls.
Pot ser més sa, però un fregit és un fregit, encara que sigui en baire.
De tota la vida. De tota la vida. Va, i en cinquè lloc, però no menys important, la fruita. I anem a especificar. El que no podem és menjar massa fruita a l'hora de sopar, ja que la gran quantitat de fibra, sucre i aigua el que poden fer és provocar una mala digestió i inclús dolor d'estómac. La fruita, senyores i senyors, sempre serà una bona opció, però, com sempre diem, no ens excedim, no abusem de les coses.
Entre poc i massa.
Hi ha persones que els encanta la fruita i es mengen 4 o 5 peces a la nit. Això és fatal.
Clar, oblidem
fatal.
Moltes vegades, el que ara deies, Núria, que la fruita porta una gran quantitat de sucres.
Sucre, clar, i clar. Per tant, ja estaria, Aquests són alguns dels aliments que sota cap concepte hauríeu de consumir al vespre si el que vols és descansar, si vols fer teletecho, aquest concepte nou, no?, que vam inventar, que és mirar el sostre.
M'agrada molt.
Mengeu tot això, però per la vostra salut i pel vostre descans, jo de vosaltres aniria a coses més lleugeres, no?
Sí, i tant.
Vosaltres sou de sopar molt?
No.
No.
Doncs fas molt bé.
Jo faig torradeta, però sí que, clar, aquí... no sé si m'excedeixo o no. Faig torradeta amb embotit, normalment.
Home, sí, perquè acabem de dir
l'embotit.
Exacte,
no?
Hem dit que embotit no, oi?
Sí.
Clar.
És que ho faig tot malament,
Amb una mica d'aguacat, té un ou.
Ah.
Això està perfecte. Bé, és
bé.
Igual. Abans d'acabar la temporada us porto part 2, perquè de llista d'aliments que no pots menjar a la nit n'hi ha molts.
N'hi ha més, encara.
Sí, és per preguntar-se, es pot menjar alguna cosa al vespre o com va?
No mengis.
Ja
m'indigno.
Ja m'indigno. En fi, anem a la música o què?
Sisplau.
Va. Avui la notícia musical es la porta Aitana Ocaño.
Recorda tant la meva infantesa?
Ah, bueno, clar, anava a dir l'Aitana, perquè ets més gran que aquella.
Sí. Gràcies per recordar-me, Núria. Fins aquí la secció... No, és broma.
No, escolta'm. a vosaltres us agrada l'Aitana? A la meva, almenys?
Sí, és molt divertida.
Doncs us he de dir que només dues setmanes després d'anunciar la seva nova gira Alfa Tour per Amèrica Llatina, ara la cantant catalana ja ha publicat les dates oficials que la portaran a fer gira per Espanya.
Ep!
Ens agrada molt, això.
I tant!
En aquest cas, l'Aitana començarà la seva gira l'1 d'octubre a València, farà parada també en ciutats com Màlaga, Barcelona, que serà concretament el 12 d'octubre, també Gran Canària, Sevilla i Madrid, i acabarà el 10 de novembre a Bilbao, en el marc d'una gira que pronostiquen serà d'èxit mundial,
Com d'aquí,
És que l'Aitana... Quina edat deu tenir aquesta noia? És jove,
crec que un any,
un any menys que nosaltres, no? 99? És del 99? 2000? No ho sé.
No ho sé, però sent tan jove, la veritat és que està aconseguint un èxit increïble. En total, com us deia, seran 7 dates a l'estat... 23 anys, ens diuen pel Pinganillo.
23, sí, 23, sí, 23 anys.
En total, com us deia...
Pel Pinganillo?
Sí, pel Pinganillo, és que això de... En fi, seran 7 dates, a l'estat espanyol, que portaran a la cantant catalana a presentar-nos tots els temes que conformen el seu nou i tercer àlbum d'estudi, que es diu Alfa. Per tant, de moment cal dir... Ah, és veritat, això us ho havia de dir. Les entrades no estan disponibles,
No encara?
No, sabem les dates, no tenim entrades, però la cantant en aquest mateix comunicat ha confirmat que no tardarà massa en anunciar-les. Per tant, per fer l'espera més passable, jo de moment us deixo un dels seus singles que escoltarem en aquest nou tour, aquest Los Ángeles.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. Yo quiero otra noche.
La Caravana, un programa sobre rodes.
26 minuts que passen de les 3 de la tarda, hora de saludar la nostra reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en General, que ha tornat a sortir pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar, Nina Agustí, exactament què?
Doncs avui la pregunta del dia us hem preguntat. Creus que s'ha de limitar i o controlar la intel·ligència artificial a través de la llei?
Ara, molt com ho has escrit, això, el guió.
Sí.
Creus que s'ha de limitar i o controlar la IA a través de la llei?
Sí, clar, s'ha d'escurçar. Vull dir, aquí
no,
hem d'anar per feina, saps? IA és...
Intel·ligència artificial.
Correcte.
Sí, sí.
Si això fos el passapalabra, t'hauria donat un premi.
Veus, no sóc tan bover.
Per què fem aquesta pregunta avui? Doncs perquè avui s'ha dut a l'Eurocambra el debat sobre la primera llei d'intel·ligència artificial després d'anys de discussió. I volem saber, òbviament, què opina la gent del carrer. Els hi preguntem, repetim, creus que s'ha de limitar i o controlar la IA a través de la llei? Escoltem.
Oi tant. Bé, no. És totalment imprescindible.
Em sembla bé perquè depèn de per quina professió pot acabar-se substituint per una intel·ligència artificial i això és nada, no? Perquè com a persones ens estem currant i hem d'estudiar molts anys com perquè després vingui una intel·ligència artificial que està molt bé, O sigui, depèn de per què, és una eina molt útil. Però jo crec que està molt bé limitar-les, sobretot ara també que a nivell d'informació hi ha molta caos i jo crec que està bé que es limiti.
Que és algo molt desconegut i que quan juguem amb coses desconegudes és quan ens hi podem fer mal, no? Com a humanitat.
A veure, trobo que s'hauria de regular, però també és veritat que potser ja se'ns ha anat de les mans. Perquè fins i tot les persones que han estat creant tot el tema ara amb el ChatGPT, etcètera, etcètera, han dit que ja era massa tard i s'han baixat del barco. Que s'hauria de regular, sí, que no sé com es farà, francament. És que ho veig molt difícil.
Són conscients dels riscos que té. Doncs si no els hi fem cas a ells, doncs malament anem.
Ho deia aquesta senyora, Qui juga amb foc... s'acaba cremant.
Exacte. Surten les primeres pors, podríem dir.
Sí, 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 sí.
I tot i així, encara tenim més veus que volen dir la seva. Els hi tornem a preguntar si creuen que s'ha de limitar i o controlar la intel·ligència artificial a través de la llei. Escoltem.
Yo sí creo que tendría que haber un control. Si no se regula, cada país o cada persona puede hacer un uso el cual puede ser que no sea ético, que no sea correcto y que todo el mundo pueda utilizarlo de la misma manera sin que algunos puedan sacar ventaja, pues yo creo que sí que se debe regular.
És que m'hauria de sentar per mirar-ho una mica clarament, perquè podria dir qualsevol cosa i potser quan vagi de les escales no està d'acord.
Jo, per exemple, soc del col·lectiu sanitari. A mi em fa molta por perquè molta gent diu, no, al final els sanitaris us anireu fora al carrer i la intel·ligència artificial es quedarà aquí. I jo sempre sóc de l'opinió de no, perquè tota la calidesa i tot el que t'aporta una persona no t'ho donarà una màquina, tot i que estigui molt aconseguit.
Pues para mí está bien controlar un poco la inteligencia artificial, que es algo que ya está saliendo de las manos.
La intel·ligència artificial és molt útil, reforçarà molt de cara al futur a prendre decisions, però que també s'ha de limitar un una mica perquè potser ens acaba traient a nosaltres mateixos, no ens tirem pedres sobre el nostre terrat.
Bueno, tot és molt relatiu, no? Al final, o sigui, depèn de què significa limitar i controlar i qui marqui aquesta llei i des de quin coneixement.
Quedeu-vos amb aquesta última dona que diu tot és relatiu,
sí,
perquè és la protagonista del
El Bonus Track.
Depende de que depende de según cómo se mire todo depende.
Clar, tot és relatiu.
Tot és relatiu?
Tot depèn.
Doncs ara ho dèiem, el Bonus Track d'avui completa l'opinió d'aquesta dona que ens avisava. Tot és relatiu. Què vol dir amb això? Mm-hmm. Escoltem-la.
És com tot, no? Si la intel·ligència artificial és una eina que ens pot ajudar i, òbviament, és una eina potent i que s'ha de controlar com es fa, però hi ha un lobby de pressió que és empresarial i és econòmic darrere d'aquestes lleis i llavors això tampoc. Vull dir, èticament ni una cosa ni l'altra em semblen correctes. Sí, sí que s'ha de mirar com es fan les coses, s'ha de mirar des d'una part ètica, no des d'una part econòmica exclusivament. O sigui, no limitar o regular per mantenir els interessos econòmics a un mentre es posen les piles en contra dels altres, diguéssim, no, per entendre'ns. Sí, em sembla bé, però potser no amb les maneres en les que s'està fent ara mateix.
Sí, però sí, està bé.
Exacte. Crec que ha quedat entesa,
sí,
la seva,
sí,
posició,
tant,
no?
Sí.
Ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és Xavier Ribas, advocat especialista en dret tecnològic. Molt bona tarda, senyor Ribas.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, què comporta aquesta nova llei, aquesta nova proposta de llei que s'ha presentat avui a l'Eurocambra? Quins punts claus planteja?
Un dels punts més claus és que intenta diferenciar entre els sistemes d'intel·ligència artificial que generen un risc molt alt per la població i els que no ho són. I llavors estableix tota una sèrie de requisits que tenen que complir tots els que gestionin sistemes d'alt risc.
Com serien, doncs, aquests sistemes d'alt risc?
Doncs són sistemes que barregen o sigui, conjuguen totes les habilitats de la intel·ligència artificial amb altres eines de nova generació, com les dades biomètriques, etc. Doncs, per exemple, es considera d'alt risc i fins i tot prohibit l'ús de dades biomètriques per identificar persones amb intel·ligència artificial per uns propòsits determinats. O sigui, hi ha una sèrie d'escenaris que es consideren que poden fer mal. O sigui, d'això que deia aquesta senyora, que pot haver-hi algun ús que pot ser perjudicial per a les persones, doncs tots aquests sistemes es consideren d'alt risc i s'estableixen una sèrie de requisits.
De fet, a la Xina, no, la intel·ligència artificial dona un sistema de puntuació social que aquí es vol bloquejar. Estem parlant d'una invasió de la privacitat, podríem dir. O sigui, ens hem d'acostumar que recullin totes aquestes dades i que quedem tan exposats?
Sí, és una invasió molt gran. De fet, hi ha un episodi de Black Mirror que ja parlava d'això, no? D'un escenari en el que tothom té una puntuació.
Exacte.
I en funció d'aquesta puntuació doncs, tenim unes tarifes de serveis públics o tenim accés a uns serveis i uns altres no hi tenim accés. Llavors, clar, això és com uns antecedents penals en temps real. O sigui, tu vas tenint un comportament, et van donant una puntuació i en funció dels punts que tens, doncs tens uns privilegis o uns altres. És crear ciutadans de primera categoria i segona categoria i això conjuga molts drets fonamentals, a més de la privacitat.
Uh-huh. Fins a quin punt doncs, la llei pot arribar a controlar aquesta tecnologia?
En principi es pot controlar. A mi mai m'ha agradat que la llei es fiqui a regular coses tecnològiques perquè, per exemple, a internet doncs, s'ha aconseguit que no hi hagi massa regulació, però tot i amb això doncs, hi ha lleis. No? En aquest cas sembla que és necessari perquè realment, a part de tota la connotació laboral, que és veritat, la meva professió d'advocat és una de les més afectades pel xat GPT, que realment quan tu li demanes a un becari que faci un document, té tota una sèrie de dificultats que el xat GPT t'ho dona en segons, no?
Clar.
Llavors, doncs, a part del tema laboral, hi ha tots els temes de responsabilitat civil, de protecció de dades, de propietat intel·lectual, perquè el que estableix la llei és una sèrie de presumpcions de qui serà el responsable pel mal que faci els perjudicis que generi un sistema d'intel·ligència artificial. El que el fa servir, el que l'ha produït, el que ha dissenyat l'algoritme, clar, doncs això es té que distribuir la responsabilitat. I en propietat intel·lectual també, qui és l'autor, qui és el titular dels drets d'una obra generada per la propietat, per la intel·ligència artificial. Tot això, si no es regula, és difícil que contractualment s'estableixi un marc apropiat.
Senyor Ribas, a mi m'agradaria preguntar-li dues coses, sense ser, evidentment, jurista i sent completament un neòfit en el tema, però jo crec que és evident, no?, que la llei, o de fet una nova llei, de fet, sempre va per darrere del propi fet regulable. La primera pregunta que li volia fer respecte a això és: anem tard?
No, jo crec que no arribem tard, no anem tard, perquè... tots els supòsits que ara mateix s'estan generant, tots estan dins d'un marc contractual. O sigui, per exemple, quan nosaltres posem dades personals nostres a ChatGPT, doncs què està passant? Que ells ja ho saben i llavors ens diuen: atenció, si tu poses dades personals en el contracte, t'obligues a que tinguis dret a fer servir aquestes dades, que siguin teves, i et recomanem que no les facis servir. De fet, si ens fas una pregunta sobre una altra persona, aquesta informació no te la donarem. O sigui, les empreses que estan regulant contractualment l'ús d'aquestes eines ja són sensibles de tot el que pot passar i ho han enmarcat en unes condicions contractuals que per ara no estan donant problemes. Uh-huh. El problema és quan el problema de la caixa negra, que diuen, que és quan la fórmula que pren decisions o que treu conclusions d'un coneixement, nosaltres no podem esbrinar quins passos ha seguit per treure aquell raonament i aquella conclusió. Uh-huh. I aquí els contractes no valen, perquè si es produeix un supòsit de danys i perjudicis, no tindrem forma d'esbrinar qui és el responsable, perquè no podrem saber siquiera com s'ha originat el problema. Uh-huh. I és que aquest és el principal misteri i a la vegada repte que comporta la intel·ligència artificial. Mm. El que a vegades no saps el que està pensant ni saps com ha arribat a una conclusió determinada.
En relació a tot plegat, volia fer-li la segona pregunta, perquè també és evident, suposo, que en el darrer quart de segle, com a mínim, la tecnologia està avançant a unes velocitats increïbles, molt bèsties, no? Com es regulen coses que són futuribles, que no han passat, que imaginem que passaran? Això es pot regular, segons la llei?
Sí, es pot regular. El que passa que és el que deies, no? Que va tan ràpid, perquè ara l'evolució ja no depèn només del ser humà, sinó que la pròpia intel·ligència artificial pot fer que evolucioni més ràpid. Clar. De fet, ens estem trobant eines que no ens les podíem imaginar i és molt ràpid. Llavors, és molt difícil que la llei arribi a l'hora. Per tant, és el que diem, doncs sí que es tenen que regular supòsits que poden vindre en el futur. Per exemple, el cotxe autòmata, el cotxe que va sol. Mm. Necessita un algoritme en el qual nosaltres, per exemple, quan ens trobem amb una dificultat, si ens trobem un obstacle, que ens trobem una persona gran, una persona jove, ens trobem diferents persones de diferents edats, races, o fins i tot un animal, etcètera, nosaltres inconscientment movem, posem a dins de l'escala de valors la nostra pròpia vida, la seguretat de les persones vianants, i fem unes decisions que no les prenem de forma racional, sinó automàtica, no? Tots aquests, podríem dir, reflexes, quasi instintius, li hem que traspassar a una fórmula matemàtica perquè sàpiga prendre decisions similars en una situació de risc. I això és molt difícil i té unes connotacions ètiques molt bèsties, amb la qual sí que podem preveure cap a on va la tecnologia i pensar quins escenaris ens podem trobar i regular-los, però amb certa dificultat.
Jo, de veritat, que em vaig plantejant preguntes perquè és un tema que m'apassiona molt. Ara ens deia el mateix advocat especialista en dret tecnològic que avui ens acompanya a la caravana, el senyor Xavier Ribas, ens posava l'exemple dels cotxes autòmates, no? Aquests cotxes que comencen a anar sols. Jo intueixo que una de les coses que s'haurà de regular és l'ètica del funcionament d'aquests cotxes, i en sistemes extrems o en casos extrems, per exemple, el cotxe... davant d'una possibilitat remota que arribi a passar, que hagi d'atropellar una persona molt gran o un nadó, això s'haurà de regular.
Sí, Suposo que hi haurà un moment en què el legislador tindrà que prendre decisions també. Ara mateix això s'està fent a nivell privat, o sigui, tots els algoritmes els estan dissenyant i les decisions aquestes avançades per tots aquests supòsits extrems les estan prenent les empreses i els programadors que fan els algoritmes. Però hi haurà un moment que si això no és correcte o l'escala ètica té un esbiaix que és racista o que discrimina per edat i fa unes coses que no són que no coincideixen amb l'entorn legal, segurament doncs, hi haurà una intervenció del legislador.
Clar, en aquest cas, senyor Ribas, aquí multem a l'empresa que... o aquí sancionem, vaja, a l'empresa que ha fabricat el cotxe, a la persona que és dins el cotxe encara que no la condueixi, al propi cotxe...
Això és justament el que intenta determinar aquest reglament, l'atribució de responsabilitats.
Vale.
És evident que si tu estàs a dins del cotxe però no estàs conduint, no participes en la presa de decisions, sinó que això ho ha fet prèviament el fabricant. Però al final doncs, que tot anirà a parar a una sèrie d'assegurances obligatòries. O sigui, al final el fabricant tindrà que tindre una assegurança obligatòria. Al final, el conductor, no conductor, en aquest cas el propietari del vehicle, tindrà que tindre una altra assegurança i tot això doncs, acabarà parant doncs, amb les companyies d'assegurances que són les que tindran que definir la cobertura d'aquests supòsits.
Xavier Ribas, advocat especialista en dret tecnològic, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a caplarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Què passa? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gran no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe, el 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
Vinga, va, com deia, obrim nova secció de Crònica Negra en aquest Crims o gairebé de la caravana i, per tant, saludem a la nostra psicòloga i criminòloga de confiança, doctora Rosa Vinyes. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I abans d'entrar en el cas que avui ens ocupa, li preguntem a Núria Ros quins són els antecedents.
Marceline Harvey, una dona transgènere de 83 anys en cadira de rodes, va ser acusada d'assassinat el 4 de març de 2022 després que els investigadors trobessin el cos desmembrat de la seva parella de 68 anys al carrer. Investigacions del passat d'aquesta dona mostren que s'identificava com un home i es deia Harvey Marceline. A més, tenia dues condemnes per matar a dues parelles anteriors als anys 1963 i 1984. Aquest cas suscita la següent pregunta. Estem davant d'un assassí serial o un maltractador de parelles? Avui explicarem els crims de Harvey Marceline o Marceline Harvey.
Doctora Vinyes, clar, Jo, quan ens ha passat avui el guió de què parlava la doctora Vinyes, he llegit Marceline Harvey, una dona transgènere de 83 anys en cadira de rodes, va ser acusada d'assassinat. I no entès res.
Efectivament, sembla difícil de creure, veritat. Sembla sortit d'una pel·lícula.
Exacte.
Més que de la realitat.
Com va anar aquest cas?
Pues aquest cas va anar de la següent manera. Miss Harvey, com es diu ara, va sortir de la presó per dues condemnes d'assassinat abans, el 2019. Va canviar de gènere llavors. Abans es deia i responia el nom de Harvey Marceline. Es va canviar el nom i es va començar a dir Miss Marceline Harvey. I llavors, amb la seva estada en refugis per dones sense sostre, va conèixer la seva víctima, que és la Susan... la senyora Susan Leiben, va tenir una relació relativament curta fins que el 27 de febrer del 2022 van veure la senyora Leiben entrant a l'edifici on vivia, on estava residint en aquell moment la senyora Harvey, i no la van veure sortir. Llavors, dies després, el 3 de març, es van trobar el seu cos desmembrat al carrer. I llavors van començar a mirar el que serien les càmeres de seguretat del vecindari. Això és Nova York, o sigui que està ple de càmeres per totes bandes. I van veure que havia entrat a l'edifici de la senyora Harvey. I llavors van fer una entrada i registre i van trobar el cos de la senyora Leiden a la casa de la senyora Harvey. I una, com una serra, on un ganivet on havia tallat el cos.
Déu-n'hi-do.
A més, van revisar les gravacions de seguretat d'una botiga i van veure que la senyora Harvey s'aixecava breument per agafar una ampolla i quan s'aixecava de la cadira de rodes el que van trobar és una part de la cama de la senyora Leiden a la cadira de rodes. I ho van veure allà i a partir d'allà van fer l'acusació formal d'assassinat.
Mare de Déu, quin crim més macabre. Qui era, però, la senyora Harvey?
Pues la senyora Harvey, abans del 2019, es deia Harvey Marceline. És una dona que va néixer el 1938 a Nova York, d'una mare soltera, i que tenia antecedents per violació. El primer amb 14 anys, de suposadament la seva germana de 8 anys.
Per tant, ja denotava certa violència en el seu comportament.
Sí, certa violència, certa preocupació sexual i també molta preocupació amb la seva identitat de gènere o sexual. Llavors va rebre tractament, però no va anar massa bé perquè als 24 anys va tornar a ser acusat de violació d'una altra dona. I quan li van fer aquesta acusació, llavors va matar a la seva parella del moment d'un tret, que era la Jacqueline Bones. Va matar la Jacqueline Bones i llavors el van condemnar a cadena perpètua. Llavors, i això era l'any 1963. Va començar a sortir amb llibertat provisional el 1984. I menys d'un any després de sortir...
Perdó, que ens aturem un moment.
Sí, sí.
Perquè la senyora Harvey, abans Marceline Harvey, és condemnada a cadena perpètua al 63, però el 84 surt de presó.
Perquè són com unes menes, per dir-ho d'alguna forma que ens entenguem. És com una mena de cadena perpètua, però és revisable.
És revisable,
Sí. Val. És a dir, és la legislació de l'estat de Nova York.
Val.
I es permet que si has complert una certa part de la condemna, si has participat en tractaments i el comitè de la condicional decideix que és apropiat, et deixen sortir amb permisos.
Val.
Però era un permís condicional de per vida. Què passa? Va durar menys d'un any perquè va matar a la seva nova parella, que era la Ana Laura Sierra. La Ana Laura Sierra era el que diuen les informacions, era una prostituta que va viure esporàdicament amb la senyora Harvey, i el que passava és que portava els seus clients i es gastava els diners de la senyora Harvey en drogues. Portava els seus clients a casa seva, es gastava els seus diners en drogues, i el senyor Harvey va tornar a tenir una altra discussió i la va matar amb més de 30 ganivetades.
Déu-n'hi-do.
Va desmembrar també el cos i el va deixar a l'entrada del Central Park de Nova York el van arrestar un altre cop, el van condemnar i va estar a presó un altre cop fins al 2019, que va sortir, i menys de 3 anys després és quan va cometre aquest nou assassinat.
Mm. Podem intuir que el fet de deixar-la anar a llibertat el 2019, però també l'any 84, és un error del sistema?
No sé si és un error del sistema. A veure, òbviament, si mirem el resultat, òbviament va ser un error. Va ser un error perquè tenia un historial significatiu de violència a les dones. Ara bé, en defensa del comitè de la condicional, una persona amb 83 anys, amb cadira de rodes, transgènere...
Clar, és que no t'ho pots imaginar, això, eh?
No, les probabilitats de que passi això són ínfimes. Però és que, a més... si veiem el tipus de delicte tan sumament violent i exacerbat, la possibilitat de preveure que això no va passar és que era impossible, pràcticament. Això ho defenso. Ara bé, si tenim aquest tipus de perfil d'agressor, probablement les valoracions del risc que es van fer no contemplaven el risc d'homicidi sexual. Mhm. Per dir-ho d'alguna forma. Probablement les avaluacions del risc no tenien un objectiu massa tan específic com el que s'hauria d'haver fet. Llavors això esbieixa una mica el que seria el resultat de l'avaluació.
Esclar, la Núria abans ens ho posava sobre la taula quan ens definia una mica el cas. Com sabem si aquesta persona es tracta d'un assassí domèstic o d'un assassí serial, per exemple?
Sí, els assassins serials, es diuen serials perquè és com un nom molt gràfic que la gent en té, que és matar una víctima darrere una altra.
Però en realitat, sèrie, que
exacte. Però en realitat el que estem parlant d'assassins serials, en realitat generalment estem parlant d'assassins sexuals. Perquè la motivació per cometre aquests actes generalment és sexual. I hi ha un altre nom que reben en la literatura que és compulsió, perquè aquests agressors tenen la compulsió de matar per tal d'obtenir gratificació sexual. I em sembla que en aquest programa hem tractat uns quants, el Jeffrey Dahmer, el Ted Bundy, l'Edmund Kemper, etc.
Exacte. Clar, quines particularitats té que l'assassí, en aquest cas, cometi els crims d'una manera tan violenta des del punt de vista criminològic?
Des del punt de vista criminològic hi ha diverses coses aquí que ens alerten que podem estar veient un assassí sexual o serial en comptes d'un maltratador domèstic. I són els següents. Un, els antepassats per violència sexual. Això és molt clar. Era una persona que, a més, en les juntes de tractament de la condicional, el que deia era que ressentia les dones i que tenia un odi molt gran cap a les dones perquè qüestionaven la seva masculinitat.
Això ho hem vist sovint, eh? I sobretot en casos on falta o la figura paterna o la figura materna. Això no és la primera vegada que ho veiem.
No és la primera vegada que ho veiem. Generalment...
sé si en aquest cas també és transcendental, eh?
Jo crec
o transcendent,
que
vaja.
Potser, perquè no tenim dades suficients, potser. Generalment els psicoanalítics clàssics atribueixen aquest tipus de complexa amb una figura materna, amb un comportament sexual una mica provocador. Jo en aquest cas no sé si és això, però el que sí que tinc clar és que aquesta persona obertament estava reconeixent que tenia complexa d'inferioritat sexual i que d'alguna forma el que explicava és que ell tenia com dos personalitats. Una, la del senyor... Harvey Marcelin, que era un assassí que odiava les dones, i una altra que era la senyora Marcelin Harvey, que era bona, que era totes les parts bones de la seva personalitat. Clar, això no és massa creïble si mirem el resultat final. Però el que sí dona
a entendre... Se li va fer avaluació psicològica,
sí,
i no presentava trastorns?
Sí, té un ample historial psiquiàtric, potser de consum de substàncies i potser de trastorns d'ànim, i potser...
Però aquest particularment no.
El tema d'esquizofrènia potser no. Potser no, o no massa clar. O no una esquizofrènia que impossibiliti el que seria... que faci difícil que la persona pugui organitzar la conducta, és a dir, planificar, etcètera. Veiem que això ho té bastant intacte. El que veiem amb aquest és... d'alguna forma, un control dels impulsos de la ràbia lligat amb el seu complex d'inferioritat sexual i que, d'alguna forma, reacciona davant les dones amb una violència extrema i les mata quan les vol devaluar, quan es vol tenir el poder sobre elles. Amb això té unes característiques com molt sàdiques i ho veiem sobretot després amb el fet que desmembra les seves víctimes.
Déu-n'hi-do.
El fet de desmembrar es pot fer per desfer-se del cos, que això és bastant normal, però també a vegades té un significat bastant especial dins de l'esfera sexual perquè d'alguna forma genera gratificació aquest fet. És el control i el poder màxim sobre una víctima.
Aquesta senyor, primer senyora després, se la deixa anar el 84, dèiem, i el 2019. Què es pot fer amb aquest tipus d'agressor?
Pues és la pregunta del milió. Jo crec que és una pregunta que encara estem tenint problemes, tant als Estats Units com aquí. Uh-huh. Hi han alguns professionals que diuen agafa una habitació, posa'ls a dintre, tanca'ls amb clau i tira la clau directament, dient no es pot fer res. Amb altres seria...
Sí, però jo dic, doctora, sempre que si vivim, almenys pel que fa a Espanya, si vivim en una societat democràtica que creu en la reinserció i creiem per tots o no hi creiem per ningú.
Exacte, i això és un dels grans dilemes que tenim aquí a Espanya, que generalment aquestes persones es deixen anar. A vegades ni tan sols tenen una avaluació en profunditat. I el que es podria fer amb aquests agressors és, primer, adaptar un tractament que sigui adequat amb les seves característiques. Aquests agressors no responen bé ni a tractaments per homicides que no siguin sexuals, ni a tractaments per agressors sexuals. Uh-huh. No són els mateixos indicadors de risc, per tant, la seva resposta al tractament no és la mateixa. Si utilitzem els instruments que utilitzem amb els agressors sexuals, tenim només un 32% de possibilitats de realment d'encertar o d'avaluar el risc amb una determinada precisió. O sigui que això és molt greu. Així que el que tenim que fer primer, una avaluació en profunditat. Segon, tenim que d'alguna forma mirar que aquestes persones participin en els tractaments amb personal que estigui format per treballar amb homicides sexuals. Uh-huh. Això és una gran barrera. La majoria de vegades no volen participar. I si participen, la seva participació és molt, molt superficial, sense que realment hi hagi una col·laboració, perquè els trets psicopàtics són bastant marcats. Jo crec que aquí també va ser un problema. Semblaria des de fora, clar. No tinc informació des de dins. Uh-huh. I, per últim, el que hem de fer, si tenim que mirar una reinserció d'aquests homicides, tenim que fer-ho en un entorn controlat, un entorn on no tinguin accés a potencials víctimes, un entorn on tinguin que respondre amb una figura que exerceixi un mínim de control i amb un lloc de vivenda on hi hagi gent també especialitzada per tractar amb ells. Uh-huh.
Aquest és el cas de Marceline Harvey. Jo avui sabia que venia la doctora Rosa Vinyes i volia guardar-me els últims minuts que queden. Ens queden molt pocs minutets, però per si volia fer algun comentari, perquè l'altre dia llegia les notícies amb un diari, llegia que el famós Una Bomber s'ha suïcidat a la seva cel·la. Exacte. I aquest és un cas que vam tractar aquí, i per tant li volia preguntar a Rosa Vinyes si tenia alguna cosa a afegir sobre tot plegat, o volia dir-ne alguna cosa, ja que va ser un dels primers casos que vam tractar en aquesta secció.
Sí, de fet va ser el primer programa en què era l'Una Bomber mallorquí.
Exacte.
L'Una Bomber mallorquí.
En aquest cas ens referim però a l'original,
eh? A l'original, que és el d'Estats Units. Sí, doncs es va suïcidar amb 81 anys amb la seva cel·la. Uh-huh. Realment havia...
S'entén que tants anys després...
Pues això em costa bastant de creure. Sé on el van tancar, que era Butner, a North Carolina, que és un centre penitenciari federal amb uns programes de tractament de salut mental bastant potents, i a més conec els professionals que hi ha allà. Llavors, costa de creure, però si és una persona que tenia problemes d'enfermetat mental severa, que sí que tenia problemes uh-huh. d'esquizofrènia, desgraciadament la incidència de suïcidi en aquesta població és d'un 15 o un 20% per lo menys, i si estan a presó encara més. Llavors, si els símptomes van interferir molt, si es trobava una situació de desesperació, llavors no seria el primer cas que veiem de suïcidi amb aquest tipus de població. potser no està lligat amb els seus antecedents, potser sí, però en tot cas la seva patologia mental indicaria que aquest era un resultat bastant probable.
Mm-hmm. Doctora Rosa Vinyes, experta en psicologia i criminologia, com sempre, moltíssimes gràcies. L'esperem les properes setmanes amb més episodis d'aquests Crims o Gairebé. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.